L'Ajuntament a casa amb Òscar Palau.
Bon dia a tothom, són mig quart d'una d'aquest diumenge 14 d'octubre del 2018. Estem aquí a l'Ajuntament a casa, un servidor d'Òscar Palau amb el David Soler, els controls tècnics, i reiniciem o recuperem una nova temporada d'aquest programa de l'Ajuntament a casa després d'un parèntesi estival que ha durat doncs gairebé 4 mesos. Ara ho comentàvem aquí, que des del juny doncs no s'havia fet programa. Doncs ara reiniciem aquests cicles doncs que ens van marcar al principi d'aquest mandat, que eren de 3 programes. El primer doncs és una entrevista amb l'alcalde, un segon amb entrevista al cap de l'oposició, més un debat amb els grups, i un tercer que és estrictament un debat amb els grups. Avui doncs, com us dèiem, toca doncs reiniciar el cicle i tenim doncs aquí amb nosaltres l'alcalde de l'Espluga, el David Rovira. Bon dia, David.
Hola, molt bon dia, Òscar, David i oients que ens escolteu.
Com aquests dies us hem anat anunciant en els dies previs, i com sempre doncs ja sabeu, però doncs per si de cas us recordem al principi del programa, hi ha la possibilitat doncs de que intervingueu en el programa doncs per fer doncs una pregunta a l'alcalde, per fer un comentari, un suggeriment, qualsevol cosa doncs que tingueu a bé, doncs que creieu que es pot comentar doncs en públic, doncs perquè aquest és un servei públic i els el volem fer arribar a tots els oients de l'Espluga. Les possibilitats són diverses, com us hem anat dient, doncs són via xarxes socials, al Facebook també una plana doncs de l'Ajuntament a casa, també tenim Twitter, que el David doncs també anirà comprovant si hi ha alguna coseta, i tenim doncs dues altres maneres doncs de posar-se en contacte amb nosaltres, que són la via telefònica doncs de sempre, que és el 977-87-0076, i entrar doncs en antena, o si algú no vol entrar doncs que li deixi la pregunta al David i nosaltres doncs ja la farem arribar o el comentari a l'alcalde. O l'altre doncs és enviar un WhatsApp doncs al número de l'emissora, que és el 696-27-86-77. Els que doncs ja l'hagueu fet servir una altra vegada ja el deureu tenir memoritzat al vostre mòbil, però bueno, per si de cas el torno a recordar, que és el 696-27-86-77. I ara sense, doncs, bueno, esperem a veure si avui tenim algun input vostre, esperem doncs les vostres comentaris, les vostres preguntes. Ja sense més dilació començarem nosaltres doncs a fer-ne. David, hi ha molts temes a repassar perquè portem 6 mesos, clar, l'últim programa va ser fa 4 mesos, però concretament amb tu, l'última entrevista aquí doncs una mica en profunditat, has anat parlant òbviament per l'emissora, però doncs feia 6 mesos que no en tenim l'oportunitat, i en aquests 6 mesos han passat moltes coses, doncs moltes temes que podem repassar. Ara tampoc no anirem a recuperar el que va passar el juny, perquè ni tan sols segurament els nostres oients se'n recorden, però per fer una mica d'anar al que ha estat una mica més motiu de comentar en les últimes setmanes, mesos a l'Espluga.
Sí. Pregunta.
Hem tingut una sèrie de nois que han arribat immigrants, que s'han estat els últims mesos a l'Albert Jaume I, i doncs que han estat doncs molt motiu de comentari a l'Espluga, doncs perquè primer van arribar una bona colla, després sembla que s'han anat reduint, però bueno, han estat motiu de comentari doncs perquè se'ls veia pel poble doncs amb grups grans, controlats en principi per el monitor que els portava, però que han causat certa preocupació doncs perquè doncs no sé, se'ls veia una mica com a perduts i a veure què faran, i bueno, la gent ja saps que parla, hi ha el run-run. Tu concretament fa un mes i mig vas dir doncs que potser a l'Albert no s'havien d'estar, i sí. No sé com està avui la situació, quin resum ens en pots fer?
A veure, aquests nois són els menors no acompanyats que han arribat a l'estat espanyol, en definitiva, bàsicament a través de l'estret de Gibraltar, i que després ells acaben decidint, alguns acaben decidint-ho a nivell personal, d'altres ja ho tenen clar què volen fer, alguns es desplacen aprofitant serveis d'ONGs i altres ho fan pels seus mitjans, però acaben anant amb alguna comunitat, avui comunitats autònomes, doncs que decideixen. En el cas d'aquí, molts d'ells decideixen anar a Catalunya, sobretot perquè hi ha una llei d'acollida a menors que els afavoreix, no? I això ho saben, vull dir, aquesta gent Evidentment, quan venen aquí saben a lo que van i, per tant, aprofiten el que és la legislació pròpia de Catalunya i d'una altra comunitat, però pròpia de Catalunya, perquè saben que tenen acollida. Això va passar doncs, que al tancar les fronteres de més cap a la zona d'Itàlia i de Grècia s'han doncs, desplaçat molt més cap aquí a la zona, com deia, de Gibraltar, i va haver una gran vinguda de nois d'aquesta edat que van aparèixer aquí a l'Estat i que al final van aparèixer a Catalunya. Van aparèixer a Catalunya sense previsió per diversos motius, no? Jo crec que, primer perquè va ser una explosió de gent que va venir, per altra banda, no hi havia coordinació entre la gent que arribava a l'Estret i què farien, és a dir, podien arribar 1.000 i ningú deia res, i bueno, d'aquests 1.200 o 300 podien arribar aquí a Catalunya i apareixien, d'avui per demà apareixen
doncs,
a Barcelona bàsicament,
amb bus,
sobretot desplaçats per ONGs, i esclar, la Generalitat es trobava que aquesta gent primer s'han de recollir, se'ls ha de determinar quina edat tenen per saber si es poden acollir a la llei de menors o no. No és el mateix estar per sota dels 18 anys que estar per damunt dels 18 anys. A partir dels 18 anys la situació és una altra,
no
entren en aquesta legislació d'acollida de menors, i per tant hi ha un pas previ que és aquest de dir doncs, bueno, doncs, realment a través d'unes proves sanitàries s'han de determinar quina edat tenen, perquè molts d'ells, alguns amaguen els papers voluntàriament perquè no els interessa, d'altres els han perdut, és a dir, les situacions són totes les que es vulguem imaginar, no? Però la majoria d'ells no acaben venint identificats com per poder certificar doncs, que tenen exactament l'edat que diuen que tenen, no? I diuen el que els hi convé a ells. Uns són més petits, els altres són més grans en funció del que ells. Això fa que abans de poder-los portar a un centre, primer hi ha aquesta classificació en el sentit de dir, doncs, aquest sí que entra dintre la llei, no. Això va desbordar totes les previsions, i la notícia potser que va cridar més atenció és que dormien, menors d'aquests havien de dormir doncs, amb comissaries dels Mossos d'Esquadra perquè la Generalitat no tenia lloc. Això va fer que la Generalitat emprés tots els seus mitjans que tenia, ja no només els del Departament de Benestar i Família, bueno, de Treball, Benestar i Família, sinó que va tirar de recursos, en aquest cas pel que fa a l'Espluga, de recursos de joventut, que són recursos de Presidència de la Generalitat. I un altre ens va trucar el director territorial d'aquí a Tarragona del Departament, anunciant-nos que no va ser tot arreu així, o sigui, jo agraeixo vaig agrair públicament que se'ns digués que venien, en principi, doncs venia un grup d'uns 25 menors que s'instal·larien a l'alberg i que ja veuríem a veure què passava, no? Que no sabíem ben bé quines previsions hi havia, no? Però que estaven desbordats, aquesta és la realitat. Aquest grup de 25 menors es va transformar en un grup de quasi 90 menors. Després hi va haver una sèrie de... Bueno, vam tenir a Montblanc unes jornades...
Tots venien a l'Espluga, s'entén, aquests, de la Conca, per entendre'ns.
A la Conca venien, primer van venir aquí a l'Espluga, després uns quants van anar a Blancafort, amb un centre que tenen ells d'acollida que fan servir molt pels vermadors, i quan van necessitar aquest centre a Blancafort perquè venia la brema, els van desplaçar a Santa Coloma. Aquí a l'Espluga, a la Conca concretament, el gruix més gran va estar a l'Espluga i una part, primer a Blancafort i després a Santa Coloma, no? Aquest, bueno, ja dic, a Montblanc, amb motiu del Cucubeu, doncs va venir el secretari del departament, vam poder estar parlant en públic i en privat, i bueno, doncs jo allí vaig manifestar també, pel que jo coneixia de l'alberg i per les converses que havíem tingut amb el seu director, de que ens semblava que l'alberg de joventut, no el de l'Espluga, sinó en general els albergs, no estan pensats per això. Bé, a més, en el cas doncs, d'aquí de les Masies, s'ha fet un gran esforç perquè sigui un espai doncs, molt vinculat a temes d'escoles, a tot el tema dels camps d'aprenentatge de la Ruta del Cister, del Penin de Poblet, en fi, i també un turisme molt familiar de famílies que venen a fer una estada, no? I és difícil perquè aquests nois, vull dir, no és que siguin ni bons ni dolents, no? Són nois molt joves que, per tant, no saben quina és la seva expectativa de futur de cap manera, i per l'edat que tenen, doncs, lògicament han de tenir una activitat no els pots tenir quiets allà de dir estareu aquí, han de fer coses, i és difícil doncs, de trobar. A més, aquesta gent, molts d'ells, perquè ens diuen la seva intenció és arribar a França,
perquè, no es volen quedar aquí.
En principi, n'hi ha que sí, n'hi ha que no, hi ha de tot. És que no es pot fer un estàndard, allò, no és una fotografia fixa, sinó que hi ha totes les situacions que es puguem imaginar. No? Uns quants volen passar cap a França perquè ells tenen més família allà, però jo faig sempre el mateix comentari. Imagineu-se els que hem tingut fills, vull dir, tu no has tingut fill, però sí que has sigut jove i coneixes gent que té un fill de 14 o 15 anys, que tu l'agafis, l'envies a un altre país sol, i que li diguis que té la responsabilitat de rescatar-te tu, perquè allò, això amb els nostres fills, vamos, jo crec que es moren. Vull dir, que es moren del susto només de pensar-hi, no? I aquesta és la realitat d'aquests joves, no? Que els diuen, pues, te'n vas cap allà, molts d'ells pagats a les màfies aquestes que transporten gent, i d'altres que entren d'altres maneres. Aquí n'hi ha hagut que han arribat amb camió, n'hi ha hagut que han arribat deixats pels propis pares, n'hi ha hagut que han arribat amb pateres. O sigui, hi ha moltíssimes situacions d'aquesta canalla. I et dic, lògicament, és molt difícil d'establir un mètode de treball que serveixi per a tothom. A més, si ho volem fer bé, d'acord amb la llei, aquests nois els hi hem de facilitar una formació perquè es puguin integrar.
Clar, perquè dic, aquest quin sistema... Ara, aquí en queden, han dit, de 80...
Ara en queden uns 25.
Uns 25.
20-25.
Segueixen a l'alberg?
Aquests, que jo sàpiga, no m'han dit el contrari, segueixen a l'alberg. Jo en veig alguns que ronden per l'Espluga.
I han d'entrar, doncs, als col·legis de l'Espluga, o què han de fer?
No haurien d'entrar, perquè tots, en principi, són majors de 16 anys, per tant, ja no tenen escolarització, però han de fer formació. Perquè, clar, si no, quin futur els espera? Després hi ha un tema, també, de la llengua.
Vull dir, formació començant per la llengua, entenc.
Clar, han de començar pel tema de la llengua, han de començar pel tema de la formació. Vull dir, la Generalitat, el compromís és que els hi faci això. I nosaltres, o sigui, quan dèiem que ens semblava que l'Albert no era un lloc adequat, no és perquè no vulguem que estiguin aquí a l'Espluga, ho deixem d'estar, dèiem que l'Albert no era adequat. Hi ha una llei que s'ha d'acollir aquesta gent, però també s'ha de fer d'acord amb el que preveu el propi decret. És a dir, si els hi hem de donar formació, donem-los formació. Però a on, amb quins recursos, perquè...
Això se'n fa càrrec tot la Generalitat, s'entén.
Tot se'n fa càrrec la Generalitat. La Generalitat aquí a l'Ajuntament no, i a més és una despesa important per la Generalitat. La Generalitat això li està costant molts diners. No? A veure, jo crec que acabaran en principi aquí a l'Albert no n'hi haurien de quedar més de 20-25, i crec que la tendència és que marxin i trobin, a mesura que la Generalitat vagi agafant trobi la normalitat dels seus centres, que vagin amb centres d'acollida de menors. No?
Centres que estan fora de l'Espluga, s'entén. Vull dir,
aquí a l'Espluga no n'hi ha.
Entenc que això és una
transitorietat.
És una situació provisional i que sí, no ha de durar més. No sé si va ser arran d'aquestes queixes que vau expressar que es va reduir el número, o a partir d'ara doncs, també poden seguir arribant més, diguéssim.
Jo crec que la Generalitat farà el que li convingui en cada moment, perquè el cert és que està desbordada. No? Jo crec que sí que hi ha aquesta sensibilitat d'entendre que suposo que també des del Departament de Joventut també s'ha reclamat de dir al tanto, no per arreglar un tema en destrossem tres. No? Vull dir, els albergs funcionen amb una normalitat, tenen una dinàmica, i els centres de menors tenen una altra. No? I per tant, una cosa és una emergència, una situació puntual, l'altre és cronificar un tema pel qual no està pensat. Vull dir, si s'ha de fer un centre de menors pues a l'Albert, pues hauran de canviar d'estratègia, no?
En tot cas, a l'Espluga, els col·legis de l'Espluga, no, en principi no n'hi farà cap d'aquests menors.
Que jo sàpiga, no. Almenys nosaltres no tenim cap notícia d'això.
D'acord. No, era perquè doncs, això ha estat motiu de comentari durant tot l'estiu. Entenc que ara la situació més o menys està ara mateix.
Ara està més
o menys estabilitzada. I doncs, bueno, si hi ha un altre repunt, pot ser que en vinguin més, però que en principi no s'hi quedaran aquí.
A veure, en principi de cara a l'hivern és més difícil, perquè també és més difícil traspassar l'estret de cara a l'hivern. A mesura que entrem a l'hivern no els hi és tan fàcil traspassar amb barques i coses d'aquestes, però i a més jo crec que també això ha posat el problema damunt de la taula, que no hi era, i dic que sobretot hi ha un tema de coordinació. El que no pot ser és que arribin, m'invento el número, 1.000 persones a l'estret i que ningú digui res. En aquest moment jo sé que la Generalitat ha establert mecanismes de dir, escolteu, si n'arriben 1.000 i n'hi ha 300 o 400 que volen venir cap a Catalunya, que abans de que vinguin que sapiguem que arriben, no? Per estar una mica preparats. Això abans no hi era, no?
Clar, tu ho deies abans una mica, doncs aquí a Catalunya hem presumit en general i sobretot els últims anys doncs, de tenir polítiques d'acollida respecte sí. als immigrants, però després quan arriben sembla que ningú els vulgui concretament a casa seva. Entenc que aquest no és el cas tampoc de l'Espluga.
L'altre que vam reclamar és, primera, que l'alberg té una funció. Segona, que si hi han d'estar, se'ls ha de donar el servei. I tercera, i també important, que no ens oblidem de que nosaltres aquí tenim gent que pateix. És a dir, nosaltres també tenim canalla de 16, 17 anys que té problemes de que ja ha acabat l'escolarització i que no sap ben bé què ha de fer, que no estudia, que no treballa i que hi ha uns programes socials que no es poden abandonar. Vull dir, el que reclamem a la Generalitat és dir, entenem el que passa, però no per arreglar, el que et deia, el tema, només el tema dels menes, no focalitzem tots els recursos econòmics del departament cap a aquest tema, perquè nosaltres com a Ajuntament anem veient com ens van baixant els recursos que arriben del Departament de Benestar i Família per la normalitat del cada dia uh-huh. nostre, que segueix existint. Uh-huh. És aquest contrast, no? A vegades, bueno, clar, vull dir, quan tu enfoques tot l'esforç en una línia, el que no pots fer és deixar les altres, perquè les altres segueixen estan aquí, no són tan visibles, ningú en parla.
Uh-huh. No hi ha problema a l'Espluga.
Home, nosaltres tenim canalla, que, vull dir, el tema del centre obert ens han baixat els recursos. Vull dir, i quan tu tens menys recursos tens menys possibilitats d'atendre la gent, no? Uh-huh. Vull dir, però no han baixat perquè ells els mena, eh? Ja havien baixat. Han baixat per les circumstàncies econòmiques del país, però diu, si a damunt, ara que l'esforç econòmic de la Generalitat està molt centrat en els temes dels menes, encara baixem més el tema del que ja tenim de normalitat, això és el que també tenim l'obligació de reclamar. Uh-huh. Vull dir, no, i vam demanar, per exemple, més temes de formació. Vull dir que la Generalitat faci cicles de formació pels que ja tenim i per aquests nois joves que arriben.
Els MENA, no? Que són els menors no acompanyats, recordem, perquè
és
una metodologia, eh? una denominació doncs, que fan servir. Mm. Fan servir ells. Mira, doncs ara que parles d'això, s'està parlant, doncs s'estan confeccionant els pressupostos de la Generalitat i un dels temes que està sobre la taula i que sembla que tots els grups estan d'acord si és que al final hi arriba de pressupostos és el tema de les escoles bressol. Que recordem que fa uns quants anys que el seu cost que diguéssim havia de ser assumit per la Generalitat arran de la crisi econòmica es va doncs, extrapolar cap als municipis amb les queixes que hi va haver perquè doncs, havien de carregar una nova llosa econòmica per dir-ho així. Ara això sembla que revertirà i fins i tot es parla de la possibilitat doncs, que aquests diners que els municipis han invertit es puguin anar tornant als municipis, diguéssim, per part de la Generalitat. No sé si aquí hi ha més o menys comptabilitzat així grosso modo, ni que sigui els diners que poden haver costat doncs, la llar d'infants en aquests 5-6 anys.
La llar d'infants costa molts diners a l'Ajuntament. És una opció política que va fer en el seu moment el Toni Sánchez, vull dir que, i que nosaltres vam ser mantinguent lògicament com un servei que dona l'Ajuntament, és com escola de música, ja són serveis d'aquests que no te'ls pots mirar només amb des del punt de vista econòmic perquè no en faries cap. I l'Ajuntament no té per què ser-li rendible les coses, no? Uh-huh. I la llar d'infants costa diners a l'Ajuntament des de fa molt de temps, no? Vull dir, des de que, bueno, jo no puc parlar de l'època del Toni perquè no me'n recordo, eh? Uh-huh. Però l'Ajuntament del Toni va ser qui va posar en marxa la llar d'infants, per tant hi va haver una despesa de posar en marxa un edifici i tots aquests temes, uh-huh. però no recordo... No et puc dir quin, si tenia en el balanç del que rebien de subvenció i el que pagava la gent, si l'Ajuntament havia de portar diners o no. No dic ni que sí ni que no, perquè jo no tinc ara, no tinc uh-huh. element. Uh-huh. Vull dir, del que parlàs del que nosaltres ara aquests últims anys sí que l'Ajuntament
hi ha hagut de posar molts diners.
Hi ha hagut de posar molts diners, de la ratlla dels 60.000 euros cada any. Uh-huh. I aquesta és la situació, no? I bueno, nosaltres hem seguit mantinguent doncs aquest servei i bueno, doncs
us ha notificat res algú de la Generalitat d'aquestes intencions o de moment només és...
Bueno, nosaltres ho hem sentit també, però no premsa, comunicat oficial, no en tenim cap. Uh-huh. Hem sentit igual com hem vist que és un tema del que s'està parlant, de que es parla de que sigui gratuït aquesta etapa i de que es pugui d'allò. Jo veig una mica complicat de que ens paguin el que està passat, no? Uh-huh. Tant de bo sigui així, perquè rescabalarem...
Sí, perquè pel que diu serien entre... Si són els últims 6 anys, per dir-ho així, doncs serien uns
300 i pico mil euros, que són molts diners i que d'allò tant mira, si venen per l'Ajuntament, evidentment anirem bé, no? Uh-huh. També és cert que hi ha hagut algun ajut per la Diputació, o sigui, el moment que va deixar d'ajudar la Generalitat, la Diputació va assumir alguna part dels costos, però tot i així per l'Ajuntament de l'Espluga és un servei que hi ha de fer una aportació via pressupost cada any, i que ja s'hi compta i es fa ara mateix. Això també depèn molt de la natalitat, de l'elecció que fan els pares a l'hora de llegir quina és la llar que fan servir, si van doncs, al Col·legi del Carme o van a Martí Poc. Vull dir, una mica doncs, en aquest sentit doncs depèn d'allò on altres em sigui mantinguent una política de suport a la llar d'infants, i ara s'ha hagut d'obrir una línia nova. Vull dir, hi ha hagut més infants i hi ha hagut de contractar una persona per poder obrir una línia perquè ja no donava... No, hi ha hagut algun any que hem hagut de reduir. Vull dir, ha anat en funció molt de... Dic, primer, de la natalitat, i segona, de l'elecció que han fet els pares, de l'opció que han fet. No?
Vam tenir aquí el juliol, ja fa 3 mesos, però bueno, a la consellera El Sartadi, jo no sé si quins temes veu parlar més o menys amb ella. En aquell moment va sortir doncs, que s'havia parlat, per exemple, del despoblament com un problema important, de la mobilitat. No sé si hi ha altres temes així candents que hi hagi amb l'administració de la Generalitat, perquè entenc que ella va venir doncs, a preocupar-se o interessar-se per quins són aquests
temes. Ella, en principi, volia... L'objectiu principal de la visita que va fer ella, en principi, era conèixer de primera mà temes de Líder i de FEDER. Aquest era un tema amb el que amb ella li escau aquesta responsabilitat, i suposo que també li interessava pues, conèixer projectes i coses que s'haguessin pogut fer per veure i per posar-se. Vull dir, el Saltadi és una política que fa temps que està a la Generalitat, però no s'havia dedicat a temes d'aquests, no? I això són temes, tot aquest tema de les subvencions europees és un tema que és complexa, perquè ja té tota una dinàmica, i ell el que volia en principi era conèixer experiències que s'haguessin pogut fer aquest tema. Evidentment, quan tu tens una persona del nivell del Sartadi, que la vicepresidenta del govern, pues,
la portaveu del govern
portaveu.
I consellera de la presidència.
Doncs la portaveu, en qualsevol cas, una persona de pes.
Sí, la número 3, es podria dir, del govern. La número 3 del govern. La número 2, després se'n federan el Pere Aragonès.
Sí, sí. Bueno, doncs nosaltres vam aprofitar per parlar-li, evidentment, d'aquests temes. En aquest moment, amb la Generalitat, nosaltres econòmicament estem bé. Vull dir, el 155, que ha tingut molts temes perversos a Madrid, van ser molt intel·ligents, ja ho vaig dir una vegada, em sembla, aquí, que ells es van dedicar a pagar el deute amb els ajuntaments. Era una manera de treure's una pressió afegida, i nosaltres en aquest moment l'Ajuntament, des del punt de vista de diners que ens degui la Generalitat,
no n'hi ha.
No hi ha diners, i el que se'ns deu ordinàriament, vull dir que no tenim
no
una situació, un deute d'aquesta manera, no? Però sí que evidentment hi ha un tema el tema de la vivenda és un tema que ens preocupa a tota la comarca, és un tema del que vam parlar amb ella, perquè bueno, se n'ha parlat a nivell del Consell d'Alcaldes, i és un tema que preocupa per la dificultat que hi ha. L'Incasòl, esclar, avui està molt més centrat en grans ciutats que no pas en comarques com les nostres, perquè, evidentment, la problemàtica també és més important, i doncs, també, bueno, nosaltres vam aprofitar per explicar-li la realitat del nostre municipi i de les preocupacions que hi ha aquí, no? Va ser una visita de cortesia, que bueno, van visitar la cova, que li va agradar molt, i després van poder comentar temes de l'Ajuntament a nivell particular.
Clar, això donaria per fer un programa sencer, però abans d'anar a publicitat, justament pel tema habitatge, aquest institut també s'ha aprovat, no sé si hi ha definitivament o no, perquè això és el POM, que s'havia...
Això, està de definitivament.
Fet, ja se'ns havia venut que això era ja de l'any passat, que s'havia aprovat definitivament, però encara faltaven unes petites correccions, que no sé si encara han de passar per urbanisme de la Generalitat, o ara
no,
ja sí que ja
no,
s'ha
aprovat. Ara ja està, ja va, l'última comissió d'urbanisme, que va ser aquest mes passat, ja va passar definitivament tot, i ja està només pendent de publicació el DOC, i quan sigui publicat ja serà efectiu, però ja no hem de fer cap més tràmit. Ha sigut un procés molt llarg, molt complicat, i bueno, jo estic content de que s'hagi acabat, no puc dir que estigui content de com s'ha tramitat i com ha anat tot aquest tema. Però bueno,
recordem que portem, l'Ajuntament, són
13 o 14 anys.
Gairebé des que vas entrar a l'alcaldia, per dir-ho així, i acabaràs.
Acabarà el... Bueno, com a mínim ho deixem acabat, però jo no és dels temes que, evidentment, ja ho he dit altres vegades, ens sentim més satisfets. Hi ha circumstàncies externes, però també n'hi ha d'internes, i de canvis de llei, i de moments polític, i de moment econòmic, però jo crec que és un tema que s'ha dilatat massa en el temps, i aquests temes no són bons. Per acabar també amb un resultat final, que tampoc no és que sigui per tirar coets, no? Vull dir, no és que diguis, ostres, tu ara sí que hi ha això...
Bueno, recordem que el pla de, per a la gent doncs, que ho sàpiga, el pla, el POM vol dir Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, i això, diguéssim, planifica el futur creixement del poble doncs, en tots els sentits, doncs, en llocs on van els habitatges, els equipaments, els carrers nous, per dir-ho així, i ha canviat molt dels últims 14 anys. I és més una guia de cara a l'Ajuntament que de cara a la gent, perquè, bueno, la gent també...
La gent li repercuteix en algun tema en concret, per segons què pot fer, segons què no pot fer, però jo, si ara féssim diferències entre el que teníem, que era normes subsidiàries i el POM, doncs trobaríem, ens costaria trobar les diferències.
Ha acabat sent molt similar al que era.
Molt similar al que era, i a veure, en el POM s'arreglen alguns temes concrets d'errors que hi havia en les normes, però no calia... O sigui, jo, dit definitivament, i jo si hagués de començar en aquell moment el POM, no ho faria.
Per acabar sent molt similar, 14 anys de tràmits, per acabar
sent diners,
molt similar al que...
Ha costat diners, ha costat temps, ha costat... bueno, molta, jo no és dels temes, vull dir, mira, n'hi ha, al llarg d'aquest mandat doncs hi ha hagut coses que han estat molt bé, jo aquesta doncs, no la considero com un gran encert per part nostra. No? Aquí està acabat, això és una sort, perquè hi ha un document, però ja dic, per fer aquest viatge no sé si feia falta tanta fanfàrria, no?
Mucho ruido y pocas nueces, no? Que es podria dir una mica així. Doncs escolta, com deia, anem a publicitat, David, fem un parell de bits, anem un parell de minuts doncs, a escoltar els consells publicitaris i tornem ara mateix.
Sabeu on hem estat aquest cap de setmana amb uns amics?
No, on heu anat?
A Durro, a la Vall de Boí. Ens ho hem passat molt bé.
Ah, sí? Jo també vaig anar a Durro, amb el Cauf. Vam dormir en una casa molt gran. Es deia Casa Llavassa.
Casa Llavassa? És el mateix lloc on hem estat nosaltres. Ara està tota renovada i és una casa de colònies molt i molt xula. S'hi pot anar amb tota la família, la colla d'amics o amb els companys de qualsevol entitat.
Jo també ho explicaré a casa i així podrem anar-hi juntes.
Sí! Tothom cap a Casa Llavassa!
Descobriu la nova casa de colònies Casa Llavassa Durro. Una casa espluguina a la Vall de Boí amb història i valors. Disposa de 24 places i està oberta tot l'any. Per més informació i reserves, visiteu casallavassa.cat o contacteu amb info@casallavassa.cat.
Et diran que no s'ho pensaven, que l'Espluga els ha sorprès, que l'Espluga s'ho val. Vine ara i sorprèn-te amb la nova ruta templera i hospitalera, on trobaràs espectaculars audiovisuals. Viuràs el passat de la mà de personatges medievals i descobriràs la vida d'un poble que va créixer al costat d'un monestir i que va viure sota els ordes militars templers i hospitalers a través de la realitat virtual. Reserva la teva visita en família a l'oficina de turisme de l'Espluga de Francolí.
Tenim 30 segons. Ara et podríem explicar que al teu forn s'hi fan les millors barres de pa, o que ofereixes una experiència gastronòmica sense precedents al teu celler. 30 segons per parlar de les teves pizzes, tapes i plats combinats. O per què no? Podem destacar les ofertes d'aquesta setmana o el teu servei de proximitat. I quina bona olor fan les teves flors. Ho expliquem? són 30 segons que, com tu, els futurs clients també hauran escoltat. Fes-te sentir i veure a l'Espluga FM Ràdio. Tota la informació a esplugafmradio.cat.
Tots els estats d'ànim canvien al ser compartits. La comunicació és vital.
L'Espluga FM Ràdio.
L'Ajuntament a casa, amb Òscar Palau.
Són 2:15, seguim aquí amb l'alcalde David Rovira. Parlàvem just abans d'aquesta publicitat, doncs, del POUM, del Pla Urbanístic, que ens deia que ha quedat gairebé igual o fins i tot més reduït que les normes subsidiàries que hi havia del 89, i ara ens deia aquí però que hi ha una part que sí que li agradaria, doncs, deixar encarrilada abans d'acabar el seu mandat, que s'urbanitzi, per dir-ho així, i és la part del pla parcial de Milmanda. David, sí. Què hi ha previst en aquest, sí, en aquest pla parcial? Recordem que aquí és on hi ha el pavelló s'acaba d'inaugurar i on hi ha l'institut, on hi ha la nova zona, es pot dir, de creixement de l'Espluga.
Sí, a veure, aquest pla, de fet, ve de les zones subsidiàries, el pla Milmanda, i va des del carrer Molí de Guas, perquè la gent se situï, fins a la Creu. Seria tota la banda del darrere, tocant el riu, seria tota aquella franja on, doncs, avui hi ha bàsicament l'institut i a la zona, el nou pavelló, ja és la zona que hi ha aquí. Per tant, quedaria des de l'institut en direcció a la Creu un tros, per l'altra banda, des del carrer Milmanda fins aproximadament on hi ha les granges del que dèiem del Minguella, de l'Estivill, sí, totes aquelles granges que hi havia allí, i després el tros del mig. La idea és, i per això va mantenir ja una reunió amb el director territorial d'Urbanisme, amb el senyor Santacana, de que aquest pla es pugui dividir en tres trossos, perquè evidentment fer-lo sencer, és a dir, urbanitzar-lo sencer, fer totes les instal·lacions, això és molt difícil perquè no es veu marcat perquè pugui absorbir aquesta quantitat de sòl urbanitzat. Per tant,
estem parlant de molts habitatges. En total són molts habitatges.
Sí, aquí estem parlant de 300 i pico d'habitatges.
300 habitatges.
Sí, sí, aquí estem parlant
de barbaritat per un poble com l'Espluga, per dir-ho així.
Per tant, la idea seria... tot això depèn dels propietaris, és a dir, des del punt de vista municipal el pla està aprovat, des del punt de vista d'urbanisme el pla està aprovat, falten uns serrells que han de fer els propietaris, però això no és el més important. El més important és la voluntat de tirar endavant aquest tema. En aquest moment el que estem parlant és, primer, de dividir-lo, o sigui, de poder dividir en tres trossos, de manera que es puguin desenvolupar de manera separada, sense haver de comptar amb el total.
Això seria la part de dalt on hi ha per exemple alguns habitatges, i hi ha, doncs, l'institut, per dir-ho així.
Seria bàsicament d'allí fins a l'alçada del carrer de les Monges. Àngel Guimarà, si no ho recordo mal.
Pompeu Fabra.
O Pompeu Fabra. Doncs des de que acaba el pavelló fins a Pompeu Fabra, seria el tros que en principi es veu més fàcil d'urbanitzar. Però no depèn de nosaltres, això depèn de la propietat.
On hi ha el camí d'accés al camp de futbol.
Exactament.
Banda i banda. Sí, banda, sí. I banda,
bueno, doncs aquella zona. Això... Què estem intentant aclarir? Ja el tema és els serveis, és a dir, quins són els serveis que t'has de portar. Com a mínim necessites aigua, necessites llum, necessites claveguera i evidentment carrers, carrers i il·luminació pública. Serien aquests serien els principals serveis que t'has de portar. De tots, el més complicat és la llum, perquè com que això era un pla que era únic, Endesa et pot demanar de que tu facis tota la infraestructura com si haguessis de fer tot el pla. I això val molts diners, i per tant, si només se'n fa un sector i se't demana que facis que assumeixis el cost de tot el que és l'urbanització, això ho fa pràcticament impossible. En aquest moment el que estem és parlant amb Endesa, és a dir, ja hem parlat amb Urbanisme estaria completament d'acord en que es pugui fragmentar amb tres trossos en principi aquest el pla Mil Manda.
Això es pot donar per fet.
Això es pot donar. El tema de l'aigua no és problema perquè és municipal. A més, l'aigua en aquest moment amb el tema dels carrers la tenim, per ens entenguem, allà a Cal Nicasi, a la EVA, hi ha aquella, allí hi ha la tuberia, una tuberia important que ja ens permetria donar aigua a tot aquest sector i depèn de l'Ajuntament, per tant, això és una voluntat absolutament municipal. I després quedaria com un servei extern important, sense el qual no pots plantejar res avui, que és el tema elèctric, no? Perquè el tema claveguera pues, es pot fer i
a,
ja està,
a l'hora que es fan els carrers.
A l'hora que es fan el carrer. Per tant, el que estem ara és parlant amb Endesa, i bueno,
perquè amb Endesa entenc que ja hi ha un projecte fet que donaria servei a tot el, a tota la llargada del, del pla parcial, per dir-ho així, i ara s'hauria de redefinir per fer-lo només a la part que es vol fer, perquè
i que
si no
et facin gastar el, la part que tu necessites, que no et diguin no, no, a mi em posa tota la infraestructura com si això s'hagués de desenvolupar, perquè això ho farà inviable. Per tant, ara el tema està en aconseguir que la Endesa pues, i aquesta és la conversa que tenim bueno, pendent d'establir en aquests propers dies, per veure si som capaços d'entendre's la propietat per, a Endesa per poder fer això. Que es faci amb tres segments no vol dir que només se'n pugui fer un. És a dir, ara imaginem-se que els propietaris diuen ah, i per què només voleu fer el del Minyó? Escolta, i nosaltres volem fer el que vulguin. Si els de la Creu, per dir alguna cosa, els propietaris de la Creu diuen no, no, nosaltres també. Escolta, doncs endavant. Però així com ara va tot lligat, que pugui anar deslligat. És a dir, que cadascú pugui optar per fer el seu tros.
Perquè això facilitaria la feina.
Això facilitaria poder posar en marxa i a veure, i d'alguna manera és cert que solventaríem una part de gent que té necessitat de vivenda i que en aquest moment la busque fora perquè aquí li costa molt trobar espai. No?
En tot cas aquí
gent jove i gent que en aquest moment comença la seva vida familiar i que doncs, voldria seguir quedant aquí a l'Espluga i li costa trobar un espai on poder fer-se una caseta parellada, vull dir, una cosa d'aquestes que sigui assumible, vull dir, cadascú en funció de la seva economia pot fer, però la dificultat avui és fins i tot trobar terrenys per fer això, no? A mi m'agradaria també que la gent quan es mires les plugues, mires la part vella. Ja sé que és molt difícil, no? Ja sé que és molt difícil mirar-se la part vella perquè la part vella té el tema de l'accés, que no és fàcil, però jo crec que... La part del Caputx me refereixo,
sí, sí,
no?
Sí,
Caputx,
sí.
Castell, tots aquests carrers, no? El que és llei de barris, no? Perquè allí hi ha molts espais que no estan ocupats. És un lloc que és cert que amb el cotxe, amb alguns carrers, és molt difícil i amb alguns és impossible d'accedir-hi, però també no és menys cert que és un lloc molt tranquil, un lloc on, per fer una família, doncs és un lloc molt agradable, no? I estàs molt al mig del poble, no? Per tant, a mi també, jo aquí també m'agradaria dir doncs, que la gent, quan busqui un espai per plantejar-se el seu futur de viure doncs, aquí a l'Espluga, doncs també a la millor fer un intent de dir, escolta, i si ens anem a mirar allò de dalt i alguna cosa que ens agrada i que... I després jo crec que l'Ajuntament en el seu dia haurà de fer algun plantejament allà dalt per buscar una zona d'aparcament, no?
Que és potser el que la gent avui reivindica més, no? Que vol tenir l'aparcament a casa. En tot cas, clar, si tires endavant el tema del pla parcial Milmana, bueno, primer que entenc que abans no hi hagués fet habitatge nou allí, passaran mínim 2-3 anys. Si això
és possible, però és que si no ho posem en marxa, això és un peix que es mossega la cua.
I no depèn de l'Ajuntament, vull dir que això l'Ajuntament hi pot posar l'aigua.
L'Ajuntament ha de col·laborar, no?
I pot doncs, batallar amb FECSA, pot batallar per les clavegueres que deies, però en tot cas és el promotor el qui ho ha de tirar endavant, i no sé si en aquest sentit teniu més o menys el compromís que la idea és que efectivament...
La idea és si les coses és factible econòmicament, jo crec que la propietat en té ganes.
D'acord. Seguim amb obres, ja que estem al carrer Milmanda, n'hi ha unes que estan en marxa al carrer Milmanda des de fa mesos, no només al carrer Milmanda, doncs també al Cols de Callau, i a tots els carrers el que diríem del voltant del Col·legi Martí Poc, per dir-ho així. Com estan aquestes obres?
Estan molt, molt a punt d'acabar, si us fixeu, ja quasi tots els carrers estan pavimentats sense que hi falta l'última capa de rodament, que serà amb asfalt, en aquest cas, en tots aquests carrers. És cert que han sigut unes obres com sempre, eh? Jo, ara que ja tens molta experiència...
Hi ha hagut queixes, m'imagino.
Sempre hi ha hagut queixes, però sempre n'hi ha, eh? Vull dir, amb les obres això passa igual a casa, eh? Uh-huh. La gent està molt content quan comencen, però després, a mesura que passen els dies, pues sempre acaben siguent molestes i d'allò, no? Ha tingut, jo crec que vam tingut alguna etapa en què potser l'empresa, sobretot l'etapa més d'agost, no?, que va costar més, però jo crec que en aquest moment estan treballant a un ritme que és acceptable i acabaran en qualsevol cas abans del pla que estava previst, s'acabaran aquestes obres i és
el termini era 8 mesos, tinc apuntat aquí.
Sí, no estem
quan acabarà
això, això jo, nosaltres contem que entre aquell mes i principis del mes que ve això ha d'acabar enllestit. Uh-huh. No, perquè a més es va fer tota l'hora, que també era una altra de les crítiques que hi va haver. Uh-huh. Perquè això facilitava molt el fer servir la maquinària, no? Uh-huh. I ara passarà el mateix, o sigui, el dia que vinguin a asfaltar en un dia
ho
asfaltaran
tot.
Uh-huh. O sigui, passes de dir ostres, està tot empantanegat, en un o dos dies queda tot solucionat. Uh-huh. És a dir, no és allò de dir, bueno, ara una mica, ara una altra miqueta, ara una altra miqueta, no? Vull dir, quan ho fas tota l'hora té l'inconvenient que s'aixeca, es molesta a més gent a l'hora, però també quan s'acabarà per tothom a l'hora, no? Vull dir, jo crec que les obres, bueno, en principi s'ha anat avisant a la gent, i dic, sabem, has d'aguantar. Vull dir, aquestes coses són aquelles coses que l'Ajuntament, doncs, has de dir, doncs, és veritat, critica, i ja ho sabem, però és un mal tràngol que has de passar, però que quan s'acaba, si les coses queden mitjanament arreglades, doncs la gent després se n'oblida molt ràpidament.
Mm-hmm. No? Recordem que s'ha aprofitat per renovar serveis, entenc?
S'han millorat els serveis de claveguera, d'aigua, de pavimentació, i tots aquests serveis s'han millorat tots, i això acaba siguent positiu, no? Uh-huh. Positiu per la gent, encara que dius, bueno, a mi mentre m'arribi l'aigua, sí, però també vull dir que no perdem aigua, que les clavegueres estiguin bé, que les aceres, vull dir, també s'han millorat temes de mobilitat per la gent que té mobilitat reduïdes. Uh-huh. Vull dir, s'han posat al dia uns carrers que els hi convenia, no?
No es perden places de pàrquing, també, perquè això és una altra cosa que he sentit.
Bueno, algunes poden sí, no? Però bueno, també és cert que bueno, bàsicament això ho diuen pel carrer de les Monges o el carrer de Sor Maria Torres, no?
Bueno, perquè són d'altres carrers que també, sí.
El carrer de les Monges, Sor Maria Torres, perquè allí aquell carrer era un carrer absolutament complicadíssim, com el dia que s'hagi de tocar el carrer Sant Antoni, eh? Vull dir, mentre el carrer Sant Antoni no es toqui, uh-huh, pues mira, la situació és caòtica, els veïns ja saben que és caòtica, uh-huh, l'Ajuntament ja sap que és caòtica i tothom ho sap, però evidentment el dia que un Ajuntament decideixi arreglar mínimament el carrer Sant Antoni, s'haurà de plantejar què fa amb l'aparcament, perquè és que no hi cap. Vull dir, està posat amb calçador, la gent posa els cotxes damunt de la acera. Vull dir, no, són carrers que no tenen la dimensió que es necessita, no? Uh-huh. I per tant, doncs, vull dir, tu pots fer miracles, però enxamplar els carrers els podem fer encara, no? Uh-huh. I per tant, és el mateix tema que ha passat amb el carrer de Sor Maria Torres, no? De que al final els veïns que ja tenien tots d'ells aparcament, mig any, un costat, mig any, tots tenien guals, tots tenien... Vull dir, al final, diu, escolta, entreu al cotxe a casa també, no? Vull dir, jo també una altra cosa, no ho sé, vull dir, jo a la casa, mira que a mi no em molesta ningú allà on vivim nosaltres, no? Uh-huh. Però jo quan arribo a casa entro al graig i el podria deixar al carrer perfectament, que no em molestaria ni ningú diria res, però no sé, vull dir, trobo com estrany que la gent que té graig no entri al graig, no? Uh-huh. Vull dir, home, doncs entre el cotxe al graig és un cotxe menys que tenim al carrer. Ara aquest carrer els hi passarà això. Si volen deixar el cotxe al carrer, no els hi quedarà més remei que entrar dintre casa, no?
A Sant Maria Torres, i dius que el Sant Antoni també s'ha de millorar.
El Sant Antoni en aquest moment no es toca, eh? Però et dic, el dia que es toqui, l'Ajuntament que sigui, si vol fer un mínim d'urbanització, enxamplar les ceres perquè hi passi un cotxet, o sigui, que tingui les mesures per un tema de mobilitat.
Reglamentària,
vull dir, no hi cap. Vull dir, és que no hi cap, vull dir, no és un tema de caprici de l'Ajuntament. Vull dir, si vol fer una cera de 90, amb un costat, i si vol fer els dos costats, ja el tram de baix no hi cap. És que no hi passa els cotxes, llavors, ja.
Mm-hmm. Hi ha unes altres obres que també han suscitat queixes, que són a la plaça de Sant Isidre, perquè ara doncs no s'hi poden entrar les ambulàncies, doncs, a recollir o deixar malalts, o ambulàncies o fins i tot gent que
ara sí,
vulgui anar.
Eh? A veure,
què ha passat aquí?
Allí, a veure, nosaltres sabem que si deixem que s'entri a la plaça Sant Isidre, serà un aparcament. O sigui, a la que posem una pilona que s'obri i es tanqui no sé què, s'ha acabat la plaça Sant Isidre i es convertit en una ampliació de l'aparcament. I això, l'experiència que tens a l'Ajuntament, ho saps. Què és el que hem fet? Hem retallat totalment, jo últimament, si s'hi fixeu, fins i tot hem fet retallar els arbres perquè pugui entrar una ambulància suficient, és prou ampla aquella acera, perquè pugui entrar una ambulància fins a la porta del CAP. Abans no estava senyalitzat, per tant, tu d'entrada no pots passar per damunt d'una acera, si no està senyalitzat, en aquest moment està senyalitzat. S'han tallat les branques dels arbres perquè no toquin, perquè tocaven a la banda de dalt de les aceres, i quan s'esporguin encara es tindrà més en compte, de manera que allí quedi un pas suficient per poder entrar, que tampoc no és un tema de cada dia, però hi han de poder entrar. Passen perfectament, estan autoritzades des del punt de vista de circulació perquè hi ha el senyal corresponent, i per tant jo crec que és una exageració dir que no...
Escolta, i un particular, sí, qui vulgui deixar un avi o el que sigui, doncs... Perquè
ho pot deixar i sortir.
Pot fer el mateix que l'ambulància.
Pot deixar i sortir. Té una plaça de minusvàlids a la primera. La primera plaça que hi ha d'aparcament està reservada per gent de minusvalia. Minusvalia que en el cas d'aquí l'Espluga no vol dir tenir targeta blava, sinó que quan tens cita en el CAP, te donen un paperet que t'autoritza a poder anar, si has d'anar a fer una prova, has de fer alguna cosa, te diuen, te citen per tal dia i donen un paper que diuen per tal dia a tal hora vostè pot aparcar a les places que hi ha de minusvalia, tant a baix com aquesta de dalt. És a dir, que no són minusvalia només per la gent amb targeta blava, sinó per la gent que accedeix al CAP. I ja dic, i si algú ha d'entrar fins i deixar un avi a la porta, ho fa, està autoritzat a entrar un vehicle i tornar a sortir, no?
El problema està,
en que de les concessions, o sigui, nosaltres sabem que quan posem una pilona, que es pugi i es baixi, s'ha acabat la plaça de Sidra.
Però en teoria la pilona només és per la gent que la fa servir, que, sí? Que té entrada, sí, en teoria,
però,
digui,
sí, en teoria. Aquí al carrer, al passeig, hi ha dos pilones, aquí a la plaça n'hi ha una altra, l'experiència no funciona, perquè com que has de donar comandaments a vària gent, és a dir, no hi ha un únic responsable, sinó que hi ha d'haver vària gent que tingui comandament, allò... No, la passagi d'altres problemes que també, jo crec que hem de millorar, nosaltres estem contents d'haver tret la gasolinera, era un compromís que hi havia i es va fer, estem contents d'haver fet l'urbanització que s'ha fet, però per exemple no estem contents de la gravilla que hi ha allí, les pedretes aquelles, no és una bona solució, allò s'ha d'acabar amb un paviment estampat o s'ha d'acabar amb tutú, s'ha d'acabar d'una altra manera, perquè en aquest moment totes aquelles pedretes, els nens, doncs què fan? Les tiren a damunt del paviment aquell que és flexible perquè la gent no caiguin. I ja no t'explico les pedres que cauen a baix del carrer en Sant Claver, no? Per tant, allò s'ha de millorar, vull dir, la plaça Isidre jo crec que ha guanyat moltíssim, i si no que ho preguntin als veïns o que només cal que vegis la quantitat de gent que hi va allí a passar un rato, sobretot doncs, de banda de tarda, que és quan és més agradable, però hi ha alguna coseta que s'ha de millorar.
Precisament allí prop, ara també a l'altra banda s'estan fent obres també per ficar una vorera,
sí,
i enjardinar el que és això que formava part dels pressupostos participatius.
Enjardinar no, eh? Vull dir, bueno, enjardinar
un trosset.
El trosset del que va cap dalt al carrer, al camí de la Cometa. Vull dir, fa una cera que permeti no haver de baixar a la carretera, això ve de el que els pressupostos participatius del 2017 i el
que serà ràpida aquesta obra, entenc.
Sí, s'està fent ràpida i també s'aprofita, doncs se farà la cera que tira cap dintre el carrer de la Cometa, es fa més ample, també allí s'hi farà un accés per poder un baixador per minusvàlid i s'adaptarà a les necessitats i s'enjardinarà aquella mica de muntanyeta que hi havia, que ara ja és plana, doncs allò s'enjardinarà.
N'hi haurà aquest any de pressupostos participatius?
Sí, estan a punt de sortir la convocatòria.
No es poden avançar encara els
No, perquè això ho llegeix la gent. O sigui, el pressupost participatiu no el triga, no és una proposta que faci l'Ajuntament, sinó que és la gent que fa una proposta que s'acaba votant. Ara sortiran les bases i a partir d'aquí... Doncs,
abans de final d'any hauria d'estar feta la consulta.
No, les bases estan a punt de sortir.
I parlant d'obres, també les altres que també han durat més del previst i que feia molts anys que estaven demanades són les del camp de gespa artificial, que en teoria cap a final de setembre haurien d'haver estat llestes. Estem ja a mitjans d'octubre i encara no han acabat.
Encara no han acabat perquè aquesta l'empresa va perdre tot el mes d'agost. O sigui, l'empresa nosaltres li dèiem que havia d'allò, però va perdre tot el mes d'agost i no ha acabat. Aquí jo vull aprofitar per donar les gràcies a l'Ajuntament de Vimbodí Poblet perquè ens ha cedit el camp de futbol de Vimbodí per poder fer els partits que no s'han pogut canviar, s'han pogut fer en el camp de Vimbodí, de Vimbodí Poblet, i per tant agrair a l'Ajuntament la seva disponibilitat, i això és qüestió de dies, però bueno, si l'empresa s'ho hagués pres una mica més en sèrio el mes d'agost, que s'han acabat a temps, no?
Bé, conservar l'estat, potser, amb l'empresa. Bé, conservar l'estat amb l'empresa.
No, el que passa és que et sap greu, perquè nosaltres els dèiem que aneu molt justos, que aneu molt justos, que aneu molt justos, no, que ja acabem, que ja acabem, que ja acabem, i doncs després al final s'ha demostrat que anaven justos, no?
Ara quan, però ja espereu que això acabi en breu? O
sí, com? Sí, no, vull estar, jo no puc dir els plaços perquè això se'm preocupa més el Joan que no pas jo, però vull dir, estem acabant, no? I a veure, en qualsevol cas, jo també penso
no
que, a veure, acabar, o sigui, si ho penseu amb una mica perspectiva, que amb aquest mandat hagin pogut fer el pavelló i el camp de futbol, déu-n'hi-do, i ara si tardem un mes més, pues, a tothom li sap greu, però tampoc no
vindrà d'aquí, tampoc s'ha queixat especialment el club, per dir-ho així.
No, el club perquè sabia, perquè en tot moment ho vam fer coordinadament amb el club, ja vam advertir, i a veure els directius del club ja es van preocupar d'intentar canviar partits, dels que hem pogut, els han fet o sigui, jugaran més partits a fora i després jugaran més partits aquí, però n'hi ha hagut algun, vull dir, l'altre dia comentaven de que hi ha algun club que doncs no pot o no vol, o pel que sigui, i s'ha hagut doncs de demanar doncs pugueu fer a Vimbodí, doncs a dir que sí amb tots els que se li ha demanat d'utilització del camp de futbol, i això ha estat molt disponible i per tant molt agraïts.
En tot cas, el gestió o el que és el manteniment entenc que seguiran en el càrrec de l'Ajuntament, sí, a partir d'ara, sí, sí, o no del club. I no sé si en el futur allí també els vestidors també es volia que es fessin servir els del pavelló, o de moment continuaran els que existeixen?
De moment continuaran els que hi ha, però jo crec que en el futur acabaran siguent, es farà un mòdul al costat dels que hi ha del vestidor i es farà servir els del costat del pavelló perquè allí hi ha tots els serveis. Això pot ser un futur més llarg, però en qualsevol cas jo crec que al final d'aquella zona acabarà siguent que els vestidors del camp de futbol estaran annexes a el que és el pavelló, perquè ja tens tots els serveis. O sigui, també és un tema d'economia, no? Vull dir, quan tu pots fer servir el mateix sistema de gas, el mateix sistema d'aigua i tot plegat per poder ampliar, vull dir, és veritat que tens la despesa de més gent, però no tens que fer un nou subministre, i totes aquestes coses al final són economies d'escala. No?
Perquè els actuals, per dir-ho així, han d'anar a terra. En el futur.
En el seu moment n'hi han a terra, sí.
Per quan acabar d'urbanitzar carrer... tota aquella zona. Però en teoria el que parlàvem abans del pla parcial Milmanda, allò
no
l'afectaria el que es vol fer més a mig termini, més a curt termini, per dir-ho així. Per cert, aquest estiu també s'havia de crear el Consell Esportiu perquè ajudar a gestionar tots aquests uns equipaments.
No, s'han fet reunions amb el Consell Esportiu, per exemple, jo ara no sé dir-te, ja dic jo, com que sóc un alcalde que delega tot amb els responsables, però jo sé que hi ha hagut reunions amb els clubs per posar-se d'acord amb el tema dels horaris, d'utilització dels espais, vull dir, jo no sé dir-te en quin tema tècnic està el Consell Esportiu. No ho sé, perquè
no
ho porta l'Èrica, però que s'estan fent, que com a mínim han fet reunions.
Perfecte.
De coordinació per poder planificar horaris i poder fer servir l'ús dels espais i això, seguríssim.
Hem sentit les senyals horàries de la una del migdia, anem dos minuts més a publicitat i enfilem doncs l'última part del programa, d'aquí l'entrevista amb l'alcalde. Fins ara.
Música.
A l'Espluga de Francolí tens la teva referència en moda i complements a Modes Antònia. T'oferim productes de qualitat i una atenció propera al teu servei. Per celebrar el primer aniversari de Modes Antònia, del 8 al 13 d'octubre, t'oferim un 10% de descompte en tots els articles de nova temporada. Aprofita i vine a fer una ullada a la nova col·lecció.
Sabeu que a l'Espluga de Francolí hi ha una pastisseria que celebra 130 anys? És la pastisseria Ferrer Gamell, la casa creadora dels típics carquinyolis espluguins, cuits en forn de llenya. També hi podeu trobar altres productes de qualitat per endolcir les vostres taules i mantenir vives les nostres tradicions al llarg de tot l'any. Cal Gamell, 4 generacions de pastissers artesans amb 130 anys d'història.
El caràcter dels vins Rendem es Déu té les seves arrels en els coneixements i la vocació sedimentats per una tradició familiar. Avui treballem sobre la base d'aquesta tradició i de la modernització de plantacions, processos i instal·lacions.
Cultivem la vinya, elaborem i criem els nostres vins amb passió per la terra i exigència en la distinció del nostre producte. Al celler Rendem es Déu també hi trobaràs una fidel aposta per al trepat, la varietat autòctona de la comarca.
Descobreix a l'Espluga de Francolí com elaborem els nostres vins ecològics. Tasta'ls i gaudeix de les sensacions d'un paladar enfortit amb aromes de la Conca de Barberà.
Primer va ser Comercial Cera, donant servei als ramaders i pagesos. Després Comercial Humbert, ampliant el servei per la pagesia i l'alimentació dels animals de companyia.
Ara, més de 40 anys després, seguim donant els mateixos serveis i ara també oferint planter i llavors, tant per l'hort tradicional com per l'urbà. Tractaments fitosanitaris per l'hort i el jardí, adobs i compost, aviram viu i tot el que puguis necessitar per cuidar-lo. Tot per al teu animal de companyia. Alimentació, corretges, complements, pinços específics per a gossos i gats i ara també perruqueria canina.
El gos verd de Comercial Albert, al carrer Lluís Carulla 63 de l'Espluga, a la rotonda del Casal.
L'Espluga FM Ràdio.
L'Ajuntament a casa amb Òscar Palau.
Són la 1:04. Recordem que estem aquí a l'Ajuntament a casa amb l'alcalde, el David Rovira, que teniu doncs, els canals oberts que encara sou a temps de fer servir doncs, per poder fer una trucada, per enviar un WhatsApp doncs, a l'emissora, el 696-27-86-77, el WhatsApp, el telèfon seria el 977-87-0076, doncs, per fer qualsevol consulta o qualsevol pregunta doncs, amb l'alcalde. Mentrestant, si no, doncs, seguirem doncs, amb traient temes sobre la taula. En l'últim ple, David, es va queixar l'oposició que de les 75 mocions, que són unes quantes que s'han aprovat, doncs, a instàncies d'ells en aquest mandat, doncs, gairebé la meitat, una trentena, doncs, no se'ls ha fet cas. Citem, per exemple, aquí un tema d'estudi de barreres arquitectòniques, un tema de les plaques en record de l'Holocaust, com una moció que es va aprovar en favor de l'impuls del comerç local, doncs, que comportava també alguna l'adhesió amb algun programa a nivell comarcal. Com és que tot això diguéssim queda en paper mullat o queda en el calaix de l'oblit o què passa amb aquestes mocions?
Ai, què t'he de contestar?
La veritat, sempre et pregunto la veritat, la veritat, sisplau. Volem saber la veritat.
No, a veure, moltes coses d'aquestes passen que la dinàmica del dia a dia se't va menjant i que si no hi ha algun tema concret que t'apreta o que fas en aquell moment, jo puc dir, per exemple, coses que per l'altre costat, no? Per exemple, nosaltres vam aprovar de donar la medalla de la vila al casal i ho vam aprovar nosaltres i està per fer. Mm-hmm. És a dir, està allí i és un tema que vam impulsar nosaltres mateixos. No? Mm-hmm. I per tant, bueno, doncs, l'altre dia doncs, vam dir, escolta, poder que també posem fil a l'agulla. No? Ja dic, passa moltes vegades que no són temes... O sigui, bé, tot és important, perquè al final tot acaba sent important, però doncs, són temes més de protocol, d'imatge, de fer, i que doncs te queden el dia a dia, se't menja i no tires endavant. A veure, amb el tema, per exemple, no vam estar gaire d'acord amb el tema de les mesures arquitectòniques, no? Mm. Les mesures arquitectòniques, és evident que el que fem nou ho adaptem perquè és de llei, és a dir, no tindria cap sentit ara tots els carrers que... Però també és cert que han fet coses que han propiciat que es traguessin barreres arquitectòniques, perquè quan vam arreglar els carrers d'Ensem Clavé, doncs allí es van treure moltes mesures. Una cosa és entregar seda, l'altra és enxamplar sedes, que no t'obliga. Vull dir, una cosa és fer els accessos, però clar, dius, si que serà, fa 70, ja podem fer tant accessos com vulguem. Vull dir, com no faci 90 o 80-90, no passarà, no es vaig per res, no?
És a dir, jo crec que les barreres, el que se li saben és que no hi hagi un estudi, s'havia de fer un estudi.
Però jo crec que hem tingut sensibilitat, vull dir, aquí no, jo crec que aquest és un dels temes. A veure, ara, perdona'm que faia un petit tema personal, si algú està sensibilitat a l'Ajuntament en aquest moment amb barreres arquitectòniques, t'asseguro que soc jo, perquè cada dia em costa més, vull dir, aquesta és la veritat, jo cada dia tinc més dificultats pues, per tot el que són barreres arquitectòniques, per superar-les, i per tant tinc una sensibilitat especial que potser 15 anys enrere no la tenia. Vull dir, bueno, doncs una cosa és que mentalment tu digues sí, l'altra és quan tu t'ho veus en pròpia persona, no? Vull dir, jo crec que hem fet un esforç important, i que ha de ser així, vull dir, no és cap mèrit això, és la realitat, però d'intentar millorar des d'un punt de vista important la supressió de les barreres arquitectòniques. Te poso un exemple d'aquesta mateixa setmana, les obres del que és el procés participatiu del 2017, la ser aquella que em deies, d'allà de la carretera de Poblet, no? Doncs bé, el tram que va a la carretera no es pot enxamplar més que el que està previst, perquè si no que limitem molt l'espai dels cotxes, perquè a l'altra banda hi ha uns arbres que estan posats damunt de lo que és la zona de circulació, no? Però en canvi, el que és el carrer Milmanda anava previst d'una amplada. Jo el dia que ens ho vam estar mirant, jo vaig demanar que s'ampliés i que es fes el baixador, que es fes, perquè es feia un baixador només diguéssim del que és la peça que fa el tancament, no? El bordillo, no? I jo vaig dir, home, dic, allí que tenim espai, que hi fotem una seda, ja iniciem-la des de baix, perquè allò serà, doncs, quan s'urbanitzi en el seu dia tot el carrer de la Cometa, doncs ja iniciem-lo amb una amplada suficient i amb un baixador amb peces de 45 ben fetes. És a dir, si no podem fer la banda de la carretera perquè no tenim el mateix espai, perquè quedem limitats per l'amplada de la calçada, fem-ho en aquest, que no tenim cap limitació, i que a més l'amplada és moltíssima, doncs aquí fem-ho ben fet. Vull dir, que és un tema que tenim present i que intentem dir, no hi ha un catàleg fet, cert, però que hi ha una sensibilitat i un treball, també t'asseguro que sí, no? Vull dir que es van. I dic, i les altres, vull dir, amb el tema de Matausen, si arriba, els vam suggerir nosaltres que els noms estan al llibre de la Montserrat Roig. Quan ells ho van dir, jo els noms no me'ls sé, però estaven allí. Vull dir, això és un tema que és fer una documentació, vull dir, no és ganes de no fer, algú s'hi ha de posar, no? Jo crec que Jordi, que és el que li escau algunes de les que van dir ells, doncs ho farà, però no és un tema de dir, no volem fer perquè, d'allò, dic, coses que nosaltres hem aprovat de nosaltres també ens queden retrasades, perquè
simplement, doncs, que hi ha altres qüestions que es prioritzen molt més perquè
costen més d'allò, no? De tirar endavant. I això està aprovat i és cert que has d'intentar fer-ho, no?
Anem repassant temets així, doncs, que tenia per aquí apuntats. Per exemple, també s'acaba d'engegar una pantalla interactiva aquí a la placeta dels Peixos. Això no sé si aquest estiu han baixat les consultes a l'oficina de turisme. Quin balanç feu de com està funcionant? Bueno, això suposo que és molt complicat de tenir un balanç d'aquesta pantalla, però vull dir, en general, del funcionament de tota la infraestructura turística aquest estiu, per exemple, com ha anat?
A veure, nosaltres intentem, amb el tema turisme, és un tema en què l'Ajuntament jo crec que ha demostrat sensibilitat, perquè hem fet moltes coses en aquest àmbit. Una altra cosa és que tinguem més o menys èxit a l'hora de que vingui gent o no en vingui, i aquí això passa molt per la promoció, no? Vull dir, escolta, al final, i ho sabem, si tinguessis diners per fer promoció als mitjans, els mitjans de comunicació, seguríssim que augmenta la gent, no? Perquè és així, vull dir, la gent es movem per la publicitat, però això vol dir tenir molts mitjans a l'abast, no? Vull dir, nosaltres creiem que l'Ajuntament fa el que pot. Vull dir, pots dir, escolta, prioritzeu un tema i no prioritzeu un altre. Però sí, esclar, i al final els recursos són els que són i destinem els diners en unes coses i en altres no tant. Però jo crec que amb el tema del turisme intentem, jo crec que hem intentat fer tot allò que sabem, tret, o sigui, sabem que si féssim més publicitat tindríem més gent, eh? Uh-huh. I això ho tenim claríssim, però també falta tenir els mitjans per poder-ho fer, no? I que per l'altre és una preocupació constant per part de l'Ajuntament de millorar, no? Vull dir, avui no sé si ho heu fixat, però aquí a l'hospital l'hem embellit, en veritat, en el sentit de bellesa.
A mi m'hi ve, alta, i no amb n, i ve baixa, diguéssim. De bellesa, i no...
L'has vist el...
No, no m'hi he fixat perquè he vingut.
Hi havia un tema, no sé si heu fixat, eh? Si heu de fixar, hem posat el Valentí, ens van fer la proposta de posar dos llums a baix al pati. Dos llums que surten en el vídeo de promoció, que com acaba la ruta, quan acaba la ruta hi ha el vídeo aquell que d'alguna manera és el resum tota la ruta templera, doncs hi ha s'han posat dos llums fets per Cal Biel, la veritat és que són molt bonics i que, bueno, doncs, s'han instal·lat aquesta setmana, doncs serà un embelliment, doncs, de l'edifici de l'hospital, i també, bueno, doncs, intentant contribuir a la millora de l'edifici, que és un edifici noble de l'Espluga, però també en consonància amb aquest tema turístic, perquè es veuen, o sigui, la idea va sortir del vídeo, vam dir, doncs, hauria de ser a cada sala, però això és evidentment que no, perquè canviar totalment l'estructura de l'hospital i no tindria cap sentit que posessin un llum d'aquells a la biblioteca, però sí que s'esqueia en el pati, i per tant hi ha dos llums que fixeu-s'hi després, perquè jo crec que fan goig.
I ens hi fixarem, també amb el tema turisme, bueno, hi acaba d'haver la Fira de la Cervesa, que és la segona edició, sí. I no sé si això també pot ser, quin balanç se n'ha fet des de l'Ajuntament, i si això pot tenir, doncs, es pot donar per consolidat i que...
Jo crec que es donarà per consolidada, és una fira que va anar molt bé, i va costar una mica d'arrencar, potser el dematí semblava, jo no hi vaig ser, aquell dia vaig estar a Durro al dematí, que hi havia la inauguració de Casa Llavassa, de les obres que s'han fet, i vaig vindre a la tarda, però la veritat és que el balanç que ha fet, doncs, el Jordi, que és el responsable, doncs, que s'han vengut més gots, per tant, se suposa que s'han fet més consumicions i que hi ha hagut gent, i allà dalt tenim una mica el problema que a última hora, cap al vespre, acaba fent una mica de fred, eh? Vull dir, la gent, quan són les 11, quart de 12, li costa aguantar.
Però la gent veu més cervesa cap al vespre, també, potser, no?
Sí, va, la veritat és que et dic, el balanç és positiu. Jo, la gent que els establiments, gent tingut parada, han estat contents. Ha sigut d'una manera, ja va ser l'any passat, i enguany d'alguna s'ha consolidat que establiments espluguins posessin allà parada dels seus productes, les tocineries, les pastisseries. Vull dir, jo crec que en aquest sentit va ser positiu l'any passat, i enguany això s'ha consolidat, i que per tant, doncs, jo crec que és una festa que ha relat, i que, doncs, jo crec que l'Ajuntament seguirà mantinguent.
Ara parlaves de la inauguració, que va coincidir precisament amb el cap de setmana de Casa Llavassa, bueno, amb un acte molt lluït que va pujar, doncs, molta gent de l'Espluga en aquell acte. Doncs el president del Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça va suggerir un tema, que era l'agermanament, que de facto ja existeix, doncs, una mica, no, que s'oficialitzi entre, doncs, l'Ajuntament de l'Espluga i l'Ajuntament, no sé si la de Vall d'Avui o de quin ajuntament, no sé si s'ha fet algun pas o es vol fer algun pas en aquest,
es farà, ja pendent de fer una carta demanant aquest agermanament amb pròpiament amb l'Ajuntament de Barruera, que és el que agrupa a tots els ajuntaments de la vall, però, doncs, evidentment, doncs, amb un tema molt concret, amb Durro, que és el lloc on nosaltres des de l'any 80 estem localitzats i amb el que tenim més contacte. Jo vaig estar molt content d'aquest acte per moltes coses, no? Si em permets les diré, perquè em ve de gust de dir-les, no? La primera, perquè es va reconèixer el paper del Manel Morgades, no? Manel Morgades, sense la figura, jo ho vaig dir allà dalt d'una manera totalment clara, sense la figura del Manel Morgades, Durro, Casa Llevassa, no s'hagués fet. Jo hi vaig estar des del primer minut a Casa Llevassa i, per tant, puc parlar amb fonament de causa, vull dir, no és allò, m'han explicat, m'han dit, jo era en primera persona, entre altres, eh? Però el Blai Rossell, el Salvador i la Dolors, l'Anna i jo, érem gent que estàvem a primera fila en aquell moment, i quan nosaltres vam baixar de Durro, doncs, que havíem conegut la possibilitat de comprar Casa Llevassa, si el Manel no hagués dit tirem endavant, nosaltres no ens haguéssim atrevit. Ni per edat, érem tots molt joves, ni per economia, no teníem capacitat econòmica per fer-ho, molt menys com ho vam fer, molt menys com ho vam fer, i per tant l'ànima d'aquellos fes a terme era el Manel, i d'alguna manera amb el temps això havia quedat com una mica esborrant, no? Vull dir, no, jo crec que, per tant, aquest el primer element centrar, de dir, si Casa Llevassa és una realitat, és perquè una persona, com passa moltíssimes vegades a la vida, de que hi ha algú que assumeix el lideratge i diu endavant, i que allò es pot fer perquè aquella persona té aquest lideratge que els demés pues, seguim, i que al final pues, l'empresa es porta a terme. Segona, perquè s'ha recuperat un espai amb unes condicions s'ha aconseguit posar a dintre del que és la xarxa de cases de colònies de la Generalitat, s'ha fet una feina molt digna de recuperació arquitectònica i de l'utilització de la casa, i que, per tant, això també és molt important en una obra que és de les persones, que té pujades i baixades i que té moments de més esplendor, però doncs s'ha aconseguit posar en marxa. Tercera, l'agraïment a la gent que aguantant, no? Perquè el moment inicial sempre és molt bonic, després veu una transició que costa molt d'aguantar, i ha d'haver algú que sigui capaç d'aguantar aquest temps perquè allò no es mori, i per tant aquesta gent que ara ho ha agafat ha trobat una persona que ho va iniciar, una gent que ho ha aguantat, i ells ara que tornen a fumbre una gran empenta, i per tant, i des del punt de vista dels que van començar, una satisfacció, perquè veus que una obra que es va començar en un moment té continuïtat, i això evidentment és una gran satisfacció per tota aquella gent que té aquest sentit de que les coses no les fem només pel moment present, sinó que intentem que tinguin continuïtat, i per tant des dels que vam ajudar en un principi que això fos possible, avui veure que allò camina i camina amb tanta força, doncs una gran satisfacció.
Doncs convidem a la gent que no hi ha estat doncs a que pugi, no, a veure-ho un cap de setmana, un dia, qualsevol.
Avui pots anar gent com jo, que ja dormim lliteres i és més difícil, pot dormir un llit normal, que també s'agraeix, també hi ha lliteres.
Hi ha de tot, diguéssim, i per totes les edats possibles. Canviem molt de tema, però és que n'hi ha molts per tocar, i ara és una mica un poti-poti el que ara sortim, el que ara traurem aquí. S'està parlant, bueno, aquest estiu s'han desviat ja a finals d'estiu els camions de la N240, aniran cap a la... Bueno, i de fet ja van cap a l'autopista, i d'aquí un parell d'anys aquesta autopista estarà alliberada de peatge. L'Ajuntament, no sé si heu fet ja algun pas, es va fer públic fa uns mesos que voleu demanar una entrada específica o sortida, un accés des de la carretera de Senan. No sé si això ja s'ha fet, aquesta
no, s'ha fet,
petició.
Sí.
De qui depèn això? O sigui, depèn de la concessionària, de la Generalitat, de l'Estat, que és en qui revertirà?
A veure, dos coses. La primera, a mi, evidentment, me sembla bé que hi hagi hagut aquest desviament de camions.
Sí, aquí hem barrejat termes, sí. Però no tot...
Comencem, fent, o sigui, jo crec que és bo que s'hagi posat el trànsit per la AP2. És cert que per la configuració que té aquesta autopista, l'ideal seria que arribés fins a Lleida, però com que passa Lleida i per tant els camions han de fer un retrocés per poder anar, bàsicament la gran circulació de camions d'aquí és de tot el tema del cereal que puja des del port fins a les granges de pinso, fins a les fàbriques de pinso que hi ha a Lleida, bàsicament pel sector porcí, no? Això està bé, però clar, surten a Borges. El problema on hi havia hagut més accidents era el tram Borges-Lleida, sobretot a Torregrossa, aquella banda d'allà. Això no ho han solventat, perquè els camions els tornen a posar a la carretera.
Perquè necessiten passar per allà. Sí.
I perquè no els veuen possible d'anar a Lleida, no? Per tant, el tram de Borges a Lleida queda per solucionar. Segona, sí que jo entenc que els camioners es queixin de que els hi facin pagar. És a dir, si tu t'obliguen a fer una cosa, per què has de pagar? Jo no ho entenc.
És com un impost nou.
Clar, no? jo puc entendre que digui, escolti, vostè no podrà circular per aquí, ha de circular per allà, però si em fa circular per allà, ja dic, jo no sóc camioner, tinc cap mena d'interès, parlo absolutament des de la meva manera d'entendre, vull dir, jo penso que és injust que els hi facin pagar la meitat del peatge. L'Estat hauria d'assumir aquesta meitat del peatge perquè el que no fa és assumir l'autovia. Nosaltres com a territori, com a comarca, vam dir que no volíem el desdoblament de la carretera Nacional 340, sinó que el que volíem era l'alliberament de la P2 en el moment, com tu deies, que aquesta quedi alliberada de la concessió que té. I el que vam fer va ser fer un estudi, no un projecte, però sí un estudi de la possibilitat d'accés des de la P2 en aquest moment, cap a la zona de l'Espluga, per la carretera de Senan. I això ho van presentar, està presentat oficialment aquest estudi al Departament de Territori i Sostenibilitat, amb lloc canviat de nom ara, perquè...
Sí, sí, no, és Territori i Sostenibilitat.
Territori i Sostenibilitat, doncs van presentar l'estudi perquè consti la voluntat de l'Ajuntament i un primer estudi que després servirà o no servirà, però sí de dir, escolta, l'Espluga, si això s'allibera, creiem que s'ha de passar el trànsit per la P2, però evidentment volem una sortida directa al nostre municipi, com entenc que demanarà cada un dels municipis que toquin a l'AP.
En tot cas, en aquest cas seria darrere de la Male, per entendre'ns, de la nau d'allà,
sí.
I seria relativament fàcil perquè la carretera passa per allí.
Sí,
entenc que no seria molt cara.
No és un tema, la sortida no és una gran... No és l'estudi que hi ha, són dos rotondes, una a la banda de, diguéssim, més de cap a Sant Anil, cap a la banda d'aquí, però que caben perfectament entre el que és la via del tren d'alta velocitat i l'autopista que hi ha, no?
I això hauria de fer la Generalitat o és l'Estat a qui li pertocaria fer això?
Nosaltres ho vam presentar a la Generalitat entenent que serà a qui revertirà l'autopista, no?
Sí. No és l'Estat a qui reverteix l'autopista?
Jo crec que pel que diuen revertirà a la Generalitat.
En tot cas, a l'Estat no s'ha presentat res al Ministeri de Foment o a la subdelegació?
No, però tampoc, poder ara que ho dius, tampoc no ens costa res de presentar una còpia allà. Aprofitant que ara hi tenim el Pere Macias.
Bueno, sí, però ell és més del tema de rodalies,
però
es fa càrrec del tema de rodalies.
Sí, bueno, aquest és un tema que també ens aniria molt bé.
Que no sé si això també aquí pot revertir d'alguna manera.
Ens aniria molt bé. Jo li vaig,
quan es diu rodalies també hi inclou regionals.
Jo quan el vaig felicitar pel nomenament li vaig recordar que ell tenia en el seu moment un pla de rodalies que arribava fins a Vimbodí.
Des de Tarragona, entenc.
Recordem.
Bueno, no sé si com a mínim amb un parell de trens més al dia potser d'entrada ja ens conformaríem, no, diguéssim. No sé si això és forma part de les seves competències, per dir-ho així, però...
En principi sí.
Doncs bueno, se pot anar recordant. No, parlàvem de l'autovia, parlem de l'A27, ara fa pocs dies el subdelegat a Tarragona es va reunir amb l'alcalde de Montblanc. Jo no sé si l'alcalde de Montblanc us ha explicat
a mi no.
Pel tema del túnel de l'Illa, si hi ha novetats o...
Jo no coneixia aquesta entrevista. A veure, anem veient que van treballant a un ritme... Bueno, doncs diguem que van fent, perquè no es pugui dir que no fan res, no?
Però no tens informació de primera mà.
No tinc informació de primera mà.
Doncs esperem que n'hi hagi aviat. Dues pinzellades més per abans d'acabar, que tenia aquí apuntades. Hem parlat que el juliol ens va visitar la consellera El Sartadi, però ara al setembre també va tenir una altra visita, una mica més d'incògnit, que les xarxes socials va tenir una certa repercussió i una certa polèmica, fins i tot, que els va obligar a fer una nota, que és del Miquel Iceta, el primer secretari del PSC. Doncs va circular una foto que se'l veia allí, estaves amb tu, doncs, i amb el...
La foto no la va publicar ell, eh?
No, però bueno,
va circular.
Què hi va venir a fer aquí el Miquel Iceta?
Ell anava amb una visita particular a Poblet a veure el pare Abad, i doncs l'Antonio Vendrell sabia d'aquesta visita i d'alguna manera doncs va demanar de poder parlar també amb nosaltres com a ajuntament. però no d'una manera formal. Si ho haguéssim fet d'una manera formal, evidentment no ho haguéssim fet a la taula, amb una taula, prenent un cafè a Poblet. A mi em va sorprendre una mica la notícia, no? Perquè jo, evidentment, i si seguissis la, jo, el Miquel Iceta, en seguim per Twitter, jo el segueixo amb ell, no sé si ell me segueix a mi, jo crec que no, però jo sí que el segueixo amb ell, i t'asseguro que sóc bastant actiu i bastant crític, per no dir molt crític, amb moltes de les coses que ell ha anat proposant durant tot aquest temps que portem. Curiosament, quan ens vam asseure, el primer que ens vam dir és que sabíem que estàvem molt distanciats un de l'altre. Suposo que els seus col·laboradors li havien dit, aquest és un que les xarxes pues,
et deix per terra.
Jo sóc molt, jo sóc educat, la veritat. No insulto mai a ningú, opino el que no m'agrada. Vull dir, però no, jo no sóc, en cap moment sóc ni agressiu, o sigui, dic el que penso, vull dir, que pot agradar o no pot agradar, però no sóc agressiu, t'asseguro que per xarxes no sóc gens agressiu, però sí que dic el que penso i d'ell doncs, moltes vegades li contradic i li rebato i no estic d'acord i ell ho sabia. O sigui, sabia que se sentava una persona que no era de la seva corda segur.
Com de
no?
fet la gran majoria, la immensa majoria d'alcaldes
sí,
de Catalunya.
Però ell ha dit, és curiós perquè quan ens vam sentar, el primer que ens vam dir...
Ell n'era conscient
de que érem d'una corda. Però jo no puc entendre que se'ns ataqui per parlar amb algú. Vull dir, perquè jo, evidentment, no es tractava de fer una visita per fer-li el gara-gara, ni per donar-li la raó de lo que fa o el que deix de fer. És una visita d'una persona que agradi o no agradi, té un pes important a la política de Catalunya i de l'estat espanyol, i que doncs tenir l'oportunitat. Jo me sentaria amb la Inés Arrimadas, tot i que em costaria molt, però jo m'hi assentaria per poder parlar, a mi m'agradaria, com m'assentaria amb el Rajoy, per poder-hi dir el que penso, no?
Bueno, el Rajoy ja està retirat,
Entens? Vull dir, jo crec que tu no pots perdre l'oportunitat amb educació, sense perdre la teva... O sigui, tu el que no has de fer és dir, ai, que content que estic, tu has d'expressar la teva manera de bé, però conèixer el punt de vista d'un altre i poder plantejar temes, per exemple, en aquell moment no vam plantejar el tema dels Mena, que era un tema que estava al començament i ell, l'Estat, amb això hi té molta responsabilitat, perquè els diners d'Europa no els rebrà Catalunya, els rebrà l'Estat, i nosaltres vam demanar de que aquests diners revertissin sobre la Generalitat, que volia dir que revertien també sobre temes que nosaltres ens acaben afectant, no? Vull dir que tu aprofites per parlar d'aquests temes que tu creus, i això jo crec que ningú s'ha d'escandalitzar, perquè jo me sento amb una persona com a alcalde de l'Espluga, i una altra cosa que dius, ostres noi, és que te vas posar i te vas ajullar i vas besar els peus, no? Escolti, no
va ser el cas.
No estem parlant d'això, no?
Creus que va ser profitosa la xerrada?
Jo crec que va estar bé poder parlar amb ell, que tingués el nostre punt de vista de temes que vam poder parlar i conèixer i saber, també una mica la realitat del nostre poble.
Perquè ell també la conegui, tant des del punt de vista del poble com també del pensament polític.
Del moment, exacte. Nosaltres, evidentment, amb el tema ell, que després ho ha anat avançant moltíssim, tot el tema dels presoners els hi pesa molt, tot el tema dels presos polítics els hi pesa moltíssim.
Tu va dir això.
Clar, i els hi pesa molt. Ell, clar, veu que sense solucionar això és molt complicat, no? Vull dir, a mi em va sorprendre una mica, per això vam fer al final la nota de dir, no pot ser, i va haver gent nostra, també, que es va estranyar, però jo penso que tinc l'obligació, Dic, jo rebria a qualsevol polític que ve, vull dir, no, una altra cosa és fer, no sé, vull dir, passejar pel poble com si fos, no sé, no l'invitarem a inaugurar la fira, però és diferent, no?
No vas, entenc que no va sortir cap molt ràpid, perquè quedem 20 segons, cap cor amb ell ni cap nova visita a l'horitzó, ni res, simplement va ser un tema puntual d'un dia. Molt bé, doncs és que arribem ja a dos quarts de dos, han quedat temes sobre la taula, temes del tinter, temes, per exemple, de com es presenten les properes municipals, encara que tu no t'hi presentis, però bueno, com que encara quedarà com a mínim un altre programa entremig per parlar-ne, doncs suposo que aquell dia hi haurà més temps. Gràcies a David.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, David Soler, als controls tècnics, i gràcies a tots els oients doncs, per haver-nos seguit un dia més aquí a l'Ajuntament a casa. Us convidem el proper mes, doncs, que parlarem amb el cap de l'oposició i farem una mica de debat amb la resta de grups. Ens retrobem aquí. Fins ara.